Ràdio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquest passat mes, un total de 18 entitats i associacions de Sant Sadurní van adherir-se al Manifest per la Llengua Catalana, una de les primeres accions que ha impulsat la nova taula per la llengua del municipi. Per conèixer els detalls d'aquesta nova iniciativa, impulsada per la societat civil, parlem amb dues de les seves portaveus.
Doncs, Sílvia, sí, com comentaves, aquest passat mes de desembre, meitats de mes, es va presentar aquí a Sant Sadurní la taula per la llengua catalana del municipi. Avui als estudis i en aquesta secció d'actualitat tenim dues portaveus d'aquesta nova taula, la Montse Estruc i la Montse Mata. Molt bon dia a totes dues.
Bon dia. Hola,
bon dia.
Una taula, podríem dir, que comença a donar els seus primers passos. Encara no portem ben bé un mes, però està caminant.
Sí, efectivament. El 15 de desembre ens vam constituir com a taula i vam signar el manifest. Ja havíem tingut una sèrie de reunions prèvies amb les entitats. ANC i Òmnium van impulsar aquesta taula, però s'hi han afegit força entitats del municipi, unes 17 o 18. Ara mateix som i esperem que se n'hi afegeixin moltes més.
Home, de moment i per començar són bastantes entitats del municipi.
Sí, és una representació important del municipi, però encara en falten unes quantes. Per això també hem vingut avui aquí, per donar una mica a conèixer aquesta taula i que es puguin afegir les que falten. Ens agradaria que fossin totes les que vinguessin a la taula.
De moment, com hem comentat, es va presentar el 15 de desembre aquesta nova taula al municipi. No sé si en aquest mes, en aquests primers dies, heu estat treballant potser per marcar les línies d'aquest nou projecte pel 2026.
Sí, les línies estan marcades perquè figuren en el manifest. Ara mateix el que estem és a l'expectativa de que s'hi afegeixin més entitats, perquè doncs, la gent ho ha anat sabent, i a partir doncs, ara d'aquest mes de gener de 2026 ja reunir-nos i fixar objectius concrets per aconseguir el que figura en el manifest.
Perquè les principals línies entenc que les teniu clares. No sé si les voldríeu comentar, objectius principals.
Sí, sí, i tant. Bàsicament el que es pretén és que les associacions que estiguin adherides al manifest es comprometin a usar, a fer servir el català com a llengua principal, tant en les seves comunicacions internes com externes, i que es puguin dirigir a les persones que atenen en català també. Per aquest motiu, es donarà suport des de la taula a totes aquelles persones que necessitin una mica de suport lingüístic, tant a nivell lingüístic com en altres nivells d'assessorament que pugui fer falta.
Sí, per exemple, doncs, una de les entitats que està unida a la taula és Som Sant Sadurní, els comerciants, no? Llavors, en les reunions prèvies que vam tenir, la persona que va venir representant ens va comentar doncs, que a vegades ells es troben amb problemes per trobar treballadors que puguin atendre en els seus establiments en català, i que a vegades doncs, costa trobar cursos. Per exemple, doncs, des d'una altra entitat es va dir que aquest any no s'havia pogut configurar un grup de persones amb el nivell inicial, no? Llavors, des de la taula, fer pressió, qui s'hagi de fer pressió perquè es posin els mitjans necessaris per poder donar aquesta formació i que els comerciants puguin contractar dependència que pugui atendre el públic, els clients, en català, que pensem que és un plus també pels comerços. Sí. I de la mateixa manera, doncs, no sé, en les entitats esportives, que els entrenaments es puguin fer en català és molt important. Sabem que a vegades això no s'acaba de fer, doncs des d'Òmnium també tenen una sèrie de recursos per poder fer-lo servir en aquest sentit.
Entenc que, doncs, que també la taula, entre totes les entitats, us aneu ajudant, no? O aneu col·laborant d'alguna manera oferint els serveis que té cadascú.
Sí, sí, exacte. És a dir, la qüestió és fer una mica de xarxa i entre tots ens puguem ajudar, sí, efectivament.
Hem comentat, som Sant Sadurní, en aquest cas, el teixit associatiu. És important mantenir la llengua en aquest aspecte, que és molt important dins qualsevol municipi, perquè és el que mou i manté viu el poble, la vila o el que sigui.
Exacte. I, per exemple, Sant Sadurní és molt rica en teixit associatiu i, no sé, per esmentar l'entitat en la qual jo estic, és la Coral Sant Sadurní. Ara mateix tenim altres cors a Sant Sadurní, com són el grup Ennosons, el cor Ennosons, que també s'hi ha afegit, i, per exemple, la Montse, pel que fa a les entitats esportives, pot parlar una mica ella.
Sí, bé, jo soc represento l'associació Sant Sassuà, és una associació esportiva que ara està agafant força embranzida aquí al poble, som gairebé uns 300 ja, i bé, nosaltres fem servir habitualment el català per comunicar-nos, i de totes maneres, tenim alguns dèficits amb algunes paraules, perquè de vegades els vocabularis són... No estem acostumats a fer servir el català, però bueno, nosaltres ara, amb tot aquest material que ens proporcionarà ANSI i Òmnium, doncs volem posar-nos una mica al dia amb aquest llenguatge. Llavors intentarem també que les altres associacions esportives, com ara amb l'Ateneu Sant Sadurní, que també forma part del manifest, el bàsquet, doncs també proporcionar-los aquest material perquè puguin parlar català correcte en tots els àmbits de l'esport.
I parlar-lo, sobretot, correcte, però sobretot parlar-lo.
Sobretot en l'esport, que és una disciplina on a vegades la llengua catalana no s'acostuma a escoltar tant.
Sí, 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 per això volem treballar, sobretot és un dels punts forts a treballar en aquesta taula.
Heu parlat amb totes les entitats esportives del municipi?
Crec que s'ha parlat amb gairebé totes, oi que sí?
S'ha convidat a totes,
sí.
No hi són totes presents,
no.
Però s'ha convidat i es continuarà treballant i contactant amb ells perquè es puguin afegir.
Un altre aspecte és l'àmbit cultural, tu mateix ho comentaves, Montse. Fora micros hem comentat que la Filoxera hi és.
Sí,
com
efectivament.
Que és molt
sí,
important.
Sí, és molt important perquè potser és l'entitat més gran del poble, no ho podria dir ara 100%
sí,
del cert, però és possible que ho sigui.
Sí.
No?
És molt representativa del poble.
Va ser de les primeres en unir-se?
Va ser bàsicament de les primeres. Sí, sí, s'hi va unir bastant aviat. Sí.
I com ho valoreu, que ja en els primers dies una entitat amb aquest pes, amb aquesta quantitat de persones ja formi part d'aquesta nova taula o aquest grup per fer de la taula?
Home, doncs nosaltres ho valorem molt bé perquè dins la Filoxera hi ha, com ha dit la Montse, gent del poble de diferents, segurament, ideologies, de diferents orígens lingüístics, gent molt diversa. Llavors que la Filoxera s'hi hagi unit, doncs penso que és un factor molt important per ser com representatiu del poble. Exacte, sí.
Sí, sí, com hi siguem, més èxit tindrà la taula. Es tracta de que tingui molta repercussió.
L'objectiu és preservar la llengua catalana, reforçar-la, però entenc que si hi ha un objectiu també darrere hi ha una preocupació perquè s'hagi creat aquesta taula.
Sí, sí, o sigui, això ha sorgit perquè les entitats sota signants han constatat doncs, que hi ha una davallada en l'ús del català, òbviament no només a Sant Sadurní, sinó a nivell de país, no? Però clar, nosaltres, el nostre àmbit d'actuació és Sant Sadurní i a vegades és començant per les coses concretes i que tens més a prop on pots fer més incidència. I és per això doncs, que les persones que tenim una preocupació, no? que ens sentim identificades amb el fet que el català doncs, ens és rellevant per la nostra pertinença al país, per tot, no? A nivell personal, a nivell cultural, doncs és per això doncs, que hem decidit doncs, crear aquesta taula, que va dirigida a les persones que ja parlen català també, perquè els catalanoparlants moltes vegades doncs, ens és molt fàcil deixar de banda la nostra llengua per una falsa educació, per prejudicis, pel que sigui, no? I llavors doncs, aquí anem molt en aquest punt, no? de que nosaltres hem d'intentar no deixar la nostra llengua, òbviament, en el cas de qui pugui haver una bona comunicació, però a vegades amb una mica de bona voluntat es pot aconseguir i no hem de deixar davant del català les primeres de canvi, que pensem que aquella persona no ens entén perquè la identifiquem com de fora, quan potser no ho és, potser ha nascut aquí. I això moltes vegades passa i és un dels factors en què volem en què volem fer incidència.
Tot i que hi hagi gent també que hagi nascut fora, de vegades també els hi és simpàtic i agraeixen que els hi parlés en català, perquè la manera d'integrar-se, la llengua és una cosa, és un tema bàsic per integrar la gent que ve de fora.
Aquí a Sant Sadurní i altres punts, podríem dir també de la comarca, hi ha el Consorci de Normalització Lingüística, hi esteu en contacte també ara mateix, al gener comencen cursos.
Hi estarem, perquè òbviament, encara que això no ho havíem dit, però és important dir-ho, que aquí en aquesta taula no intervenen partits polítics. Hem volgut que fos només teixit associatiu, per no identificar-nos amb cap partit, amb cap, és a dir, la llengua és una cosa de tots, pensem, sempre que tinguis una ideologia democràtica, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, doncs, haurem de parlar amb l'Ajuntament, doncs, perquè pensem que ells ja estan fent una feina, però nosaltres els hem de, potser a vegades, no sé com dir-ho, empènyer, recordar...
Pressionar una mica,
perquè a vegades, doncs, per les raons que siguin, doncs, potser hi falta, doncs, una mica de compromís. De compromís, sí. No sé com dir-ho, de compromís, de fer les coses efectives.
Sí, igual que la resta d'associacions i altres nivells, ens demanem un compromís perquè es faci servir la llengua, l'Ajuntament hauria de fer igual en els seus àmbits. O sigui, per exemple, a la casa dels avis, que els avis puguin ser atesos en català, a la piscina, per exemple, que els usuaris també puguin ser atesos en català, i així en els actes i en tot el que faci l'Ajuntament.
La policia local, que tingui en català també d'entrada, els comerços que rotulin en català, perquè hi ha una llei en aquest sentit, si hi ha una llei, l'Ajuntament l'hauria de fer complir.
Exactament, sí, sí.
Ara anava també aquí, a nivell de rotulació en català, heu trobat casos aquí a Sant Sadurní on no es compleixi?
N'hi ha. I és un dels punts a tractar, i es vetllarà perquè la retolació sigui en català, i en cas que no ho sigui, doncs es demanarà que es compleixi la llei. Es farà un seguiment d'aquest tema.
No hi ha grups polítics a la taula, però esteu oberts a que s'hi puguin presentar, o és una línia vermella que no voleu trepitjar?
Com hem dit, sí, exacte, és una cosa que la volem deixar al marge perquè volem que sigui una associació plenament civil, és a dir, d'entitats, d'associacions del poble. I els partits, doncs, o des de l'Ajuntament, que ells tenen el poder de fer efectives les mesures, no?, moltes vegades. Jo penso que aquí hi ha una part dels poders públics i una part nostra, perquè com a parlants tenim molt a dir, no? Si tu tries un establiment on saps que t'atendran en català, ja estàs defensant un dels objectius de la taula. Però no, en principi no hi estan convidats, en principi i en final, no hi estan convidats els partits per això que t'acabo de comentar.
Clar, en aquest cas, si parlem de l'Ajuntament, estaríem parlant d'administració pública. Heu parlat amb l'Ajuntament, heu tingut resposta per part d'ells durant aquest mes o encara no?
S'ha parlat i està previst anar-los a veure per tractar concretament alguns temes amb ells.
Sí, de fet, el dia que vam presentar el manifest va venir un regidor de l'Ajuntament doncs, a escoltar-nos i va dir que estaven a la nostra disposició.
D'aquests temes es poden parlar o encara no? D'aquests que es vulgui parlar amb l'Ajuntament?
No, perquè no. Si es va quedar que es faria una reunió amb ells i tal, però encara no s'ha concretat res.
No s'ha concretat, però una mica el que t'hem comentat, el que et comentava la Montse ara, doncs de fer complir la llei de retolació, per exemple, el tema de ajudar amb que pugui haver cursos a disposició, doncs, dels treballadors que vulguin entrar doncs, als comerços o en general, no? Ajudar una mica en aquest sentit a posar-hi més recursos.
Heu notat que en aquests darrers anys aquestes propostes, aquestes iniciatives de mantenir el català han crescut?
Ara mateix...
Aquesta és la iniciativa més important dels últims anys.
Sens dubte.
Jo crec que és una iniciativa que comença molt, molt en sèrio, perquè realment hi ha una preocupació molt gran pel català. Ho veiem a tots nivells. De fet, jo soc catalanoparlant, nascuda aquí, i ho veig inclús a casa meva. Veig que els meus fills no tenen el mateix interès en parlar el català que tinc jo. No veuen la necessitat de preservar la nostra cultura i la nostra identitat. I mantenir la llengua és bàsic per mantenir la nostra cultura. Llavors, clar, jo, a mi, com a persona particularment i com a integrant d'una societat, doncs m'agradaria molt que es pogués mantenir la nostra cultura perquè ens identifica I per una persona és important sentir-se
arrelada
a un país, a un lloc i a una cultura. I m'agradaria poder-ho transmetre als meus fills. Però per poder-ho fer així, doncs penso que tota la societat, tots hauríem d'anar a una, perquè si no ells no entenen la necessitat de preservar aquesta cultura.
Sí, sí, subscric tot el que ha dit ella punt per punt. Jo sóc professora d'institut i aquest tema doncs el tinc en el meu dia a dia i sempre has d'estar una mica picant pedra, no? Perquè ho veus, que per ells doncs sembla que no sigui tan important o que ja ho donin per fet o fins i tot a vegades hi ha actituds una mica hostils, no? Llavors es tracta de treballar una mica per revertir en la mesura que puguem aquesta situació, començant per l'àmbit que tenim més a prop, que és casa nostra, que és el poble de Sant Sadurní.
Hem comentat la retolació com un objectiu molt important. Dins de les línies de la taula, quins són els altres, podríem dir? No objectius, però sí apostes de lo primer que es vulgui fer o a lo que es vulgui incidir més.
Que sigui el manifest extensiu a totes les associacions i que tothom pugui participar, perquè si és taca d'oli, com més persones fem servir el català, més fàcil en serà mantenir-ho entre tots.
Després, doncs, com ja hem dit, una mica ja ha anat sortint a l'Ajuntament doncs, que tinguin una actitud proactiva en la defensa del dret de l'ús del català i en el compliment de l'obligació legal de les empreses de respectar-lo i de promoure'l. Val? Llavors, també les entitats i clubs esportius que siguin coherents amb aquesta funció que tenen educativa i exemplaritzant. No? Els entrenaments, si no es fan en català, aquells nens que estan assistint a aquell entrenament veuen que justament una de les activitats que a ells els agrada més fer no se'ls fa en català, sinó que se'ls fa en castellà, que això s'ha de mirar de revertir en el cas que sigui així, no? I després, doncs, a les entitats culturals, econòmiques, sindicals i socials que facin ús del català, com hem dit, en les seves activitats externes i en les seves comunicacions internes, també. En el cas de la Coral Sant Sadurní, doncs, no és per res, però nosaltres crec que ho complim això doncs, bastant al 100%. Recentment s'han incorporat persones noves, alguna d'elles doncs, és una persona doncs, vinguda de fora, en què ja des del principi se li ha parlat en català, ella també s'ha anat integrant i penso que això, doncs, com ha dit ella, és taca d'oli i hem de predicar començant per nosaltres mateixos per l'exemple. No?
Una part molt important és que es vol incidir molt amb els comerços, perquè el comerç és on realment s'atén a les persones i es fa servir més l'idioma. Val? I el fet de poder atendre els comerços i les empreses en català doncs ajuda molt a que ens sentim còmodes els que som d'aquí, bueno, i els de fora.
Sí.
Llavors, que poder entrar a un comerç també i que s'adreixin en català doncs també és un plus pel comerç mateix. Val? A nosaltres, bueno, en general, ens agrada que ens puguin atendre en la nostra llengua i el fet que un comerç et pugui oferir uns dependents, que t'atenguin en català, doncs això, bueno, per ells doncs és un plus, sí. És un extra que, bueno, que no hauria de ser així, que hauria de ser la normalitat, però com que ara mateix no ho és...
Exacte.
Doncs
es tracta que aconseguir que ho sigui. Sí, després també pel que fa a les escoles i centres formatius, també que reforcin el català com a llengua de convivència, com he dit, jo vinc de l'ensenyament, i és un tema doncs, que està més pendent ara mateix, no? Les associacions de famílies també, que les comunicacions, tant internes com externes, siguin en català, i després també els mitjans de comunicació locals, que això us interpel·la a vosaltres, a generar continguts en català especial adreçats a infants i joves, que això també és un tema que potser també és una mica pendent, no?
Sí, i després també es volia incidir molt amb el tema de que aquí acostumem a canviar molt l'idioma molt fàcilment i que no és necessari, que no és una falta de respecte per ningú mantenir el català quan veus que l'altra persona et contesta en un altre idioma. Si t'entenen, l'important és entendre. Si t'entenen, fins i tot poden agrair que els hi parles en català, perquè si no ho utilitzen la llengua no l'aprendran. I per experiència, perquè personalment intento mantenir aquest tema i surt la pregunta de dir, et sap greu que et parli en català o t'agrada? I et diuen moltes vegades, no, si a mi m'agrada que em parli en català perquè jo el vull aprendre, perquè els meus fills parlen habitualment en català i el parlen perfecte i els hi agrada això d'aprendre el català.
A les reunions prèvies, justament, va haver-hi alguna persona que va comentar doncs, de persones que coneixia, doncs, que no eren d'aquí, i que diuen és que jo ho intento, però és que vaig a tot arreu i quan em veuen em parlen en castellà. Clar, llavors, doncs, aquí és un tema, és un punt que s'hauria d'intentar modificar.
Per aquest 2026 i aquests primers mesos, què teniu per endavant a la taula? Què és el que us heu marcat?
Doncs posar en marxa tot això que t'hem explicat i de seguida ja fixar reunions i grups de treball per objectius concrets per poder doncs, tirar endavant aquestes mesures, aquests punts o impulsar tots aquests temes.
Hi ha dates? O heu proposat dates?
No tenim dates, el que està clar és que seran reunions periòdiques on s'aniran treballant tots aquests temes que hem tractat.
Perfecte, doncs moltes gràcies per atendre'ns i més endavant ja us trucarem a veure com estan anant aquests primers mesos d'aquesta taula. Moltes gràcies, Montses, a reveure.
Moltes gràcies. Perfecte. A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Són els Beatles que amb aquest From Me to You ens acompanyaran fins 10:45. Tenim cita amb l'actualitat, 5 minuts per posar-nos al dia del que passa aquest divendres a l'Alt i al Baix Penedès i seguim amb dues propostes de cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:15 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa. I comencem per explicar-vos que el mes de desembre és l'època més bona a nivell comercial, ja que la campanya de Nadal comença pràcticament l'última setmana de novembre amb el Black Friday i no s'atura fins després de Reis. Des de l'associació Vilafranca Activa van tirar endavant diverses iniciatives aquest any per fomentar les compres de proximitat amb unes figures lluminoses i una fira de Nadal com a activitats destacades i també un sorteig d'un viatge a Tailàndia. La pluja que va caure alguns dies i també l'intens fred, però, va fer que la campanya comercial fos desigual, segons ens explicava la gerent de Vilafranca Activa, Yolanda Lezcano. Des de la botiga Level Store, Lourdes Güell també ens comentava que tenen dos públics diferents, el que vol estrenar o regalar per Nadal i qui s'espera per rebaixes. I això fa que la campanya de Nadal hagi anat força bé. El clima fred fa que comerciants, sobretot de roba, visquin aquest inici de temporada de rebaixes amb optimisme perquè podran vendre roba d'abric. Des de la botiga El Temps de les Cireres, Rosa Font també ens explicava que les pluges no han ajudat massa a les vendes de Nadal, però que igualment ha estat una campanya bona perquè la gent tard o d'hora sempre surt finalment a comprar i també hi ha moltes clientes que volen estrenar alguna peça per les festes. Ara, però, també hi haurà descomptes progressius en les rebaixes. La Bisbal del Penedès recuperarà el rellotge del campanar. Fa un any que està avariat per l'impacte d'un llamp. Forma part del perfil de la Bisbal. És l'edifici més alt del municipi. El campanar de l'església de la Bisbal és un símbol de la localitat. I fa un any que es va reparar el rellotge de la torre i poc després un llamp va tornar a inutilitzar el mecanisme electrònic deixant-lo de nou fora d'ús. Les campanes horàries o les que anunciaven esdeveniments destacats del poble van quedar, doncs, en silenci. L'Ajuntament ha aprovat a finançar part de la reparació del mecanisme del rellotge de la torre, un forat en la part superior i la instal·lació d'un nou parallamps. Els treballs es pretenen finançar de manera conjunta entre la Diputació, la Parròquia i l'Ajuntament. Tenen un pressupost d'uns 30.000 euros i el consistori n'aportaria uns 6.000, segons expliquen des de l'equip de govern de la Bisbal. Les inscripcions per la participació a la 20a Rua de Carnaval de Castellví de la Marca ja tenen data. L'Ajuntament de Castellví obrirà la setmana que ve el període d'inscripcions per participar en aquesta 20a Rua de Carnaval de Castellví, que tindrà lloc el dia 7 de febrer a la Múnia. Les inscripcions es poden formalitzar del dia 12, dilluns que ve, i fins al dia 15 de gener, divendres, els dos inclosos, a través del formulari que es trobarà a l'apartat de tràmits i gestions de la web municipal. La Rua de Carnaval, organitzada per les regidories de Cultura, Festes i Tradicions i Igualtat, arriba aquest any a la seva 8a edició amb l'objectiu de continuar fomentant la participació ciutadana. Es tracta de la 20a edició d'aquest any, volíem dir. La creativitat i la convivència també són uns dels factors que es vol fomentar en una de les festes més esperades del calendari festiu a aquest municipi. La participació és gratuïta i caldrà presentar tota la documentació requerida dins del termini establert. El nombre màxim de participants està limitat per criteris tècnics i d'espai i els premis de participació es concediran a les primeres 20 carrosses o comparses inscrites correctament. I Gelida presenta el llibre Memòria i cuina, les àvies de Gelida de la segona meitat del segle XX. El Centre Cultural de Gelida acollirà demà a les 12 del migdia la presentació d'aquest llibre Memòria i cuina, les àvies de Gelida de la segona meitat del segle XX de Carme Coma. L'obra recupera la memòria i les receptes de les àvies de Gelida, posant en valor la cuina com a patrimoni cultural i com a espai de transmissió de records i tradicions de la segona meitat del segle XX. El llibre ha estat editat per l'Ajuntament de Gelida en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la presentació és una oportunitat per compartir història, cultura i tradició local. Com dèiem, té lloc demà a les 12 del migdia, en aquest cas al Centre Cultural de Gelida.
Penedès en xarxa.
És divendres i a la gent del detall us fem un parell de recomanacions. Avui, totes dues teatrals. A Cal Bolet de Vilafranca, aquest divendres al vespre desembarquen el gelidenc Biel Duran i l'Anna Moliner per representar Cràmic, una comèdia de la Marta Butxaca. Biel, bon dia i gràcies per acompanyar-nos i parlar una estona d'aquesta obra.
Bon dia, moltes gràcies per tenir-nos presents.
I ben tornat al Penedès, a Cal Bolet, hi deus haver vingut en tots aquests anys, tant com a espectador com dalt de l'escenari, sí. No?
Sí, sí, home, Cal Bolet és jugar a casa, que això està molt bé, però és que, a més, sempre que venim, l'acollida és boníssima. És un dels teatres que... És una bona plaça, diguéssim. És un dels teatres que hi ha afició, que la gent té ganes de veure el que s'hi fa. I sempre fa molta il·lusió venir-hi, la veritat.
Heu fet sold out, tindreu Cal Bolet ple i nosaltres contents de retrobar-te dalt de l'escenari al Penedès. El Biel Duran i l'Anna Moliner s'han retrobat treballant 15 anys després que es coneguessin en una sèrie de TV3, Sagrada Família. Com ha anat aquesta retrobada dalt de l'escenari?
Doncs mira, no havíem tornat a coincidir, mira, van passar molts anys entremig, però sí que ens hem anat com seguint la carrera, no? I amb l'Anna sempre hi havia com molt bon rotllo i crec que amb molta admiració. Almenys per part meva, o sigui, a mi m'encantava veure-la treballar, m'encantava treballar amb ella, i sempre havíem parlat que seria xulo coincidir, i la Marta Butxaca va tenir la gran idea de fer-nos coincidir una altra vegada, a més amb una història molt especial, que necessita que els dos actors tinguin un vincle i una connexió molt forta dalt de l'escenari, i crec que és el que més hem treballat.
Justament la crítica destaca aquesta complicitat escènica de tots dos, aquesta química treballada, però que també remunta aquests inicis, no?, 15 anys enrere.
Sí, hi ha una part de base d'això que hi és i que es nota, però després aquesta cosa que sembla que sorgeixi de manera espontània i tal és part de la feina, és a dir, que els actors es poden portar molt bé, però llavors els personatges també han de tenir aquesta màgia, aquesta química, i crec que és una de les coses que la Butxaca, la directora, ens ha posat en moltes situacions i ens ha ajudat molt a construir aquest enteniment, no?, que dius, aquestes dues persones, tot i que són molt diferents, perquè són dos personatges, de fet, bastant antagònics, es complementen d'una manera que des del principi els reconeixes i dius, ah, vale, és que ja entenc per què s'estimen aquests dos. I això és xulo.
El Biel Duran i l'Anna Moliner són parella, acràmic, com ens deia ell, fent uns rols molt oposats. Parla'ns del teu personatge, el Toni.
Doncs mira, és una mica un personatge que reconeixem en moltes comèdies, per exemple, del Woody Allen, no?, o de moltes altres comèdies. Típic noi bastant neuròtic, hipocondríac, una mica obsessiu, inclús. Li agrada tenir-ho tot com molt, molt controlat, li agrada anticipar-se les coses, li agrada que res el sorprengui, i serà pare. I llavors, clar, diguéssim que aquesta faceta neuròtica se li dispara encara molt més. És supersticiós, és d'aquestes persones que no vol que res s'escapi del seu control, d'alguna manera, tenir-ho tot molt ben apamat, no? I tindrà una criatura més amb la persona de la que està enamorada, d'una persona que és improvisadora, que és somiadora, que viu el romanticisme d'una manera extrema, que és una muntanya russa d'emocions, ella, i llavors, bueno, són una mica... explorant, pot semblar a vegades una mica estereotipat, però no ho és, perquè està ple de matisos i ho portem cap a un lloc que és molt reconeixible i molt identificable. Llavors hi ha un conflicte que succeeix en aquesta història que fa que s'entengui també el per què són així i com des d'aquesta manera de ser reaccionen i se sobreposen als problemes que tindran. És aquestes obres difícils d'explicar perquè tot el nus de tot el que expliquem és bastant secret, diguéssim. Aleshores, és millor parlar d'una premissa, és millor plantejar el ciment, el fonament del que explicarem, però hi ha una bona part de l'espectacle que té a veure amb coses que succeeixen que fan que hi hagi un tomb molt, molt, molt important, inclús en el to de la funció.
El punt de partida és aquesta decisió de tenir el fill i el que comporta?
Sí.
Aquí arrenca tot.
Aquí arrenca tot. Apareixen moltes pors, perquè hi ha gent que això de la maternitat ho viu de maneres molt diferents, i ells dos ho viuen de manera molt diferent, l'arribada de la criatura, i aquí, fins aquí puc llegir.
Una de les qüestions que es destaca molt positivament és que teniu la gràcia de traslladar dalt de l'escenari, aquestes converses tan quotidianes i habituals que té qualsevol parella.
Sí, són converses que apareixen i que de vegades les obviem, no? Perquè tothom té fills o molta gent té fills i fem veure que això són coses que passen i que tal, però no tothom ho viu de la mateixa manera i en el cas d'ells sí que la Marta ha volgut explicar moltes de les merdetes que ens passen pel camp, no? Quan t'has d'enfrontar a una situació tan important com aquesta. I és curiós perquè, a més, cap dels dos actors som pares.
No, ni un ni l'altre.
Ni un ni l'altre, no. Llavors, això també ens ha fet plantejar-nos moltes coses. Ha sigut un exercici bastant curiós. I gairebé ha costat més, o ens hem incidit més tota la feina en el fet de que la gent es cregués des del primer moment que aquests dos seran pares perquè estan enamorats, que és un moment superdolç de la seva vida i han decidit ser pares, que de vegades no és tan obvi això, de vegades la gent té fills per tirar endavant, per solidificar una relació, per complementar la parella, aquest tipus de coses, no? Uh-huh. I en el cas d'aquest parell, són dues persones que estan molt enamorades i han decidit tenir una criatura perquè estan en el millor moment, no?, de la seva relació, i això cada vegada sembla tan obvi, tan bàsic, no ho és tant, i està bé poder-ho explicar, també.
He llegit coses com que surts del teatre amb un somriure als llavis, que t'emociones... Sí, hi ha també un punt de drama, no?, tot i ser una comèdia romàntica.
Bueno, clar, és que si no... És a dir, és una comèdia romàntica, però ens enriem una miqueta de les comèdies romàntiques, és a dir, utilitzem l'arquitectura de les comèdies romàntiques, aquest esquema que tots tenim al cap de les pel·lícules dels anys 80 i 90, i les comèdies romàntiques com de manual, com es van conèixer, no?, aquella cosa, no?, inclús Oficial i Caballero, aquella cosa del Príncep Blau,
sí.
que ens fa una mica de riure, ara, vist en distància, i que la Marta Butxaca ha volgut donar-li, o ha volgut remenar i donar-li una mirada una mica àcida, també, a tot això, però alhora utilitza l'estructura d'una comèdia romàntica per enriure-se'n de les comèdies romàntiques i afegeix un ingredient... Ella ho fa sovint amb les seves comèdies, és que són comèdies molt lluminoses, molt esperançadores, però sempre tenen un punt de dolor, de conflicte, de patiment, de inclús de foscor, mm-hmm. Podria arribar a dir. Són un parell de gotetes que fan que no només això no sigui una comèdia romàntica com tenim al cap, sinó que va bastant més enllà a nivell de compromís, de tesi, no?, del que volem explicar.
Hi haurà versió cinematogràfica? M'ha semblat llegir alguna cosa. Sonen campanes?
Bueno, això sempre ha estat al damunt... com que la Marta escriu molts guions de cinema, uh-huh. Ella ha filmat moltíssimes pel·lícules, llavors gairebé sempre que estrena alguna cosa i funciona, hi ha algú que diu, i això per què no es fa en pel·lícula? Jo no ho sé... No ho sé, ara mateix no ho sé. No en sé res, és a dir, no ens n'han dit res.
I via la banda dels bolos de Cràmic, què tens entre mans que ens puguis explicar, que puguis compartir?
Doncs mira, estem a punt de començar assajos de Perfectes Desconeguts, que és una obra de teatre que farem al Poliorama, que dirigeix el David Selves, amb un repartiment meravellós, amb el Basfarelo, l'Albert Prat, el Cristian València, la Marta Ballarri... Bueno, som una colla de Vanessa Segura, la Júlia Molins, una colla d'actors amb els que he treballat amb tots i em fa molta il·lusió retrobar-m'hi. Perquè com que ja fa uns anys que ens arrosseguem per aquest món, al final t'acabes coincidint amb molts companys que ja hi has treballat. I quan hi ha una companyia amb la que tots ve molt de gust treballar, és una passada. Perfectes Desconeguts és aquesta obra del Paolo Genovese, que se n'han fet versions cinematogràfiques i teatrals. En fet, és una obra de teatre italiana que es va traduir a tot el món i se n'han fet moltes pel·lícules i moltes obres de teatre, però ara no la refresqueu, no la mireu, no...
D'acord.
Deixeu-la reposar.
Ens esperem.
Perquè així podeu venir pel programa i us sorprendreu, com si no l'haguéssiu vist mai.
Teniu data d'estrena?
Sí, el 19... No, principis de març, 9 de març, diria, sí. Queden molt poques entrades. Vull dir que estem... Bueno, passat demà, encara falta una estoneta i...
No gaire, no gaire.
No em diguis això, home, que encara estem estudiant i hem de posar-ho tot. Clar, clar. No, però...
Però la venda va que xiula ja.
No, va com un tiro.
Perfecte.
Suposo que la gent s'ho ha regalat molt per Nadal i s'ha notat moltíssim.
Biel Durant, t'agraïm que ens hagis dedicat aquesta estoneta. Ens veiem a Cal Bolet, amb Cràmic. Un plaer conversar amb tu aquesta
Moltes
estona.
Gràcies.
Gràcies.
Us serà un plaer. Ben veure'ns a Vilafranca. Una abraçada.
La gent del detall sempre va de dos en dos i avui les dues són teatreres. I és que un any més per aquestes dates hi ha una cita imprescindible, els Pastorets del Vendrell, que aquest diumenge faran la seva primera funció. Per saber-ne les novetats, marxem fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. I sí, cada mes de gener, com bé dius, és aquesta tornada dels Pastorets del Vendrell. I per explicar-nos-ho, com sempre, com tenim cada any el plaer, tenim el president, el Pep Bargalló. Molt bon dia, Pep, i bon any. Com estàs?
Hola, molt bon dia, bon any. Bé, anem subsistint, com tothom. Espero que vosaltres també.
Sí, de moment tot bé. Com han anat les festes?
Bé, mira, doncs, en família, avui toca dinar aquí, demà toca sopar allà, vull dir, que cap a una casa i cap a l'altra, i anar trempejant, vull dir, bé, en principi amb salut, doncs és el principal.
Sí, important que tothom estem o amb grip o l'hem passada, estem en aquesta època així tonta. Pastorets del Vendrell, un any més, com no podia ser d'una altra manera, quants anys que ja porteu?
Doncs aquest any celebrem 60 anys. Posem els Pastorets del Vendrell 60 anys.
Déu-n'hi-do.
És a dir, la primera representació va ser el dia de Cap d'Any de l'any 66, que va ser tarda i nit, un teatre ja desaparegut, que és el Tívoli, que actualment hi ha l'Escola de Música, i va ser la primera representació l'any 66. Per tant, enguany celebrem 60 anys de representacions ininterrompudes. De fet, hi va haver l'any del Covid,
sí,
que aquest any no es va fer Pastorets, però es va fer una representació i tal, especial, i doncs interrompudament tant, però això que sempre hem dit, que el pòsit de Pastorets del Vendrell, més antic que hem trobat va ser el 1883, que ja es feien els pastorets, els pastorcillos en Belén, que eren castellà, que la Mare de Déu era un home, perquè, bueno, un nen, perquè eren uns pastorets infantils, i que a més les nenes no podien sortir a aquella època, no? I tots els papers eren fets per nens, perquè són infantils, i un dels personatges que sortia de dimoni era en Pau Casals, no? I tenim tot el repertori de la gent que sortia i tal, i això era el 1883, però ininterrompudament aquí al Vendrell, doncs, fa 60 anys.
Vosaltres escenifiqueu l'obra de Josep Maria Folch i Torres, no? I enguany nova direcció artística.
Sí, enguany el que hem fet en aquests pastorets d'enguany, el que fem és una recopilació dels pastorets que he fet durant aquests 60 anys, dels diferents autors i diferents obres. Hem fet tota una recopilació i hem fet una obra. Per tant, per un cantó surt el Garrofa i el Pallanga, que per exemple és del mossèn Fortunet, i per l'altra banda surt doncs el Duquet i el Rovelló, que és del Folch i Torres, perquè hem fet Folch i Torres, hem fet de Fortunet, hem fet unes del Vilarrúbies, vam fer unes altres de collita pròpia, vull dir que hem fet diferents autors i diferents obres, no? Llavors aquest any hem fet un recull de diferents fragments d'aquests pastorets i hem fet una obra sencera, vull dir que, en fi, que esperem que agradi a tothom, vull dir, una cosa que no s'haurà vist mai enlloc.
Déu-n'hi-do, això és un treball afegit.
Sí, és un treball, doncs, clar, i lligar-ho, que a més lligui tot, no? Saps què vull dir? No és d'anar fent trossos de per aquí, trossos de per allà, i que a més no faci cap enlloc, sinó, doncs, que està tot ben lligat i, doncs, evidentment, s'acaba, doncs, l'establia, no? Vull dir, com tots els Pastorets, no? Pastorets és una obra de teatre que quan comença tothom ja sap com acaba, eh? Vull dir, doncs, jo crec que queda molt lligat.
Déu-n'hi-do. 160 col·laboradors?
Entre, clar, el que passa, hi ha molts papers que són doblats i triplicats, vull dir, no tots surten el mateix dia, perquè, doncs, per exemple, doncs, no sé, d'Herodes, doncs, hi ha dos Herodes, doncs, d'alcaldes hi ha dos alcaldes, l'alcalde Garrofa, doncs, diguem-ne, no?, de Rovellors hi ha dos, vull dir, doncs, de Sant Josep hi ha dos, vull dir, de Mare de Déu hi ha dues, vull dir que la majoria de papers, doncs, estan doblats o fins i tot triplicats, no? I llavors, doncs, clar, en un dia no hi són tots, els que són sempre els mateixos, pràcticament són els tècnics, que, clar, tota la part tècnica pot ser tant tramoia com el fet de efectes especials, com atrezzo, com vestuari, com maquillatge, com perruqueria, i, en fi, taquillatge, porters, acomodadors, tot plegat, doncs clar, fa un pòsit de gairebé 160 persones, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Quant de temps porteu assajant perquè aquest diumenge podem començar a gaudir d'aquests pastorets?
El principal que van començar va ser doncs, amb el càsting dels pastorets infantils, que també fa 22 anys que fem els pastorets infantils, que gràcies a aquests pastorets que vam començar aquí al Vendrell fa 22 anys a fer els infantils, ara actualment la majoria dels actors i actrius provenen d'aquests pastorets infantils, de quan van començar fa 22 anys, doncs van començar doncs, a primers de setembre doncs, a recollir les bases del càsting dels infantils. El que són els pastorets del Vendrell i els grans, això ho van començar a primers d'octubre. A primers d'octubre ja es comencen els assajos, hi ha una reunió general de tots els col·laboradors, és quan es donen els papers, es reparteixen els papers i tal, i doncs a primers d'octubre, i llavors per allà el 10 d'octubre, o així, es comença a assajar ja. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, porteu temps. Quantes representacions i quins dies seran?
Representacions, en fem 4 d'aquestes pastorets grans i una dels infantils, els pastorets del Vendrell i els grans, comença aquest diumenge, és a dir, l'11, el 18 i el 25 de gener i l'1 de febrer. Nosaltres som els únics pastorets de tot Catalunya que acabem al febrer, perquè quan comencem molt tard, ja n'hi ha molts que han començat doncs, per Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i tal, i nosaltres sempre comencem passant Reis per disponibilitat del teatre. Nosaltres no, quan entrem al teatre doncs ja pràcticament no hi hem de fer cap més obra ni cap més cosa allà dins, no? Perquè nosaltres posem tota la nostra moqueta, tots els focus ben encarats, les cametes i bambalines, tots els efectes especials, perquè tenim efectes, doncs, en fi, amb pirotècnia, amb gas, vull dir, doncs, tenim una sèrie d'efectes especials que s'han de muntar i, clar, doncs això ja no es pot tocar, no? Clar. I llavors nosaltres hem d'esperar doncs, que acabi tota l'activitat que fan el Teatre Àngel Guimarà, doncs, i que una vegada s'hagi acabat tot el que fan, concerts i joquirames i tot això, llavors entrem nosaltres i llavors ja pràcticament ja no hi entra ningú més.
Uh-huh. Ja. I dèiem la part infantil, no?
Sí, els infantils és el dissabte dia 24, que aquest any també anem gairebé les 60 nens i nenes, entre nens i nenes, gairebé 60, ja dic, van començar fa 22 anys, i doncs, jo pensava que vam fer una cosa, vam dir, però provem a veure què passa, i el provem a veure què passa fa 22 anys, no? Per això que et deia, doncs, que gràcies a aquests pastorets infantils, la majoria d'actors i actrius dels pastorets del Vendrell, dels grans, són provenients d'aquests infantils de fa 22 anys, no? Ja de fa 22, ja fa 21, ja fa 20, no? Vull dir, doncs, estem molt contents que és un fies. Vam posar la llavor i ara estem recollint doncs, el gra, doncs, diguem-ne, no? Vull dir, bo, això ens ha anat molt bé. Eh?
Escolta, i per aconseguir entrades, com...?
Per aconseguir entrades, molt fàcil, hi ha dues maneres. Una, es pot entrar, doncs, si entres a la web de pastoretsdelmadrid.cat, hi ha un correu electrònic, i llavors pot... és pep@pastoretsdelvendrell.cat, molt fàcil, pep@pastoretsdelvendrell.cat, que pot fer una reserva, dius, escolta, voldria 3, 4, 5 entrades per tal dia, ja fem la reserva, se'ls hi contesta, o bé per telèfon, que és, si em permets el número, és un mòbil, que poden enviar un WhatsApp o una trucada, mm-hmm. que és el 696-44-6885, és a dir, 696-44-6885, una trucada de telèfon, un WhatsApp, o sigui que aquest telèfon també hi és, entrant a la web dels pastorets i ho trobaran tot.
Uh-huh.
I és molt fàcil. Llavors, nosaltres ja fem la reserva, i pel dia que vulgui, vull dir, ja reservem per l'últim dia. Vull dir, poden venir, llavors, a les 4 de la tarda de taquilla, i demanen una reserva el nom que m'hagin donat, i les tenen allà guardades, i ja està. I com més aviat truquin, més bon lloc tindran, clar.
Clar, lògic. Clar. I novament, el 10% de la recaptació total de la taquilla es destina a una finalitat benèfica, oi?
Exacte, el 10% d'això ja fa gairebé 30 anys que ho fem, el 10% una finalitat benèfica, i amb els pastorets infantils també fem el 10% amb una finalitat benèfica infantil, no? Nosaltres fa 2 anys, perquè no ho donem cada any, perquè doncs, és poca cosa, diguem-ne, el que fem de taquilla, perquè els socis tenen un 50% de descompte, després hi ha molts descomptes que fem en grups que venen i tal, uh-huh. Llavors cada 2-3 anys sumem tot el que hi ha, llavors que hi hagi un import que sigui una mica maco, i els infantils van donar doncs, amb aquella cardiopatia infantil, que depèn de Sant Joan de Déu,
uh-huh.
i amb els dels grans ho van donar doncs, amb l'associació que hi ha comarcal aquí al Vendrell també, uh-huh. No recordo exactament de quina, però doncs, molt bé, sí, clar, el 10% ho continuem fent, sí, sí.
Molt bé. Doncs només fem una crida, Pep, com sempre, com fem cada any, que els pastorets del Vendrell són els pastorets de Catalunya i que tothom aprofiti per anar al Vendrell, al Tívoli, l'auditori...
Sí, no. Joan Guimarà.
El Joan Guimarà, al TAC, a veure els Pastorets. 5 de la tarda, 4...
Són les 5 de la tarda, dues hores i mitja, més o menys, dura l'obra. Allà a quarts de 8, les 8, doncs, ja s'acaba i doncs, es passa una tarda totalment diferent. I, doncs, i realment doncs, els hi agradarà. Els hi agradarà perquè, doncs, en fi, són divertits, hi ha moments tendres, hi ha moments religiosos, hi ha moments còmics, vull dir, doncs, hi ha de tot. Vull dir, són uns Pastorets familiars, perquè agrada a tothom. Hi ha molts efectes especials, també, vull dir, doncs... jo crec que, home, potser no està bé que ho digui jo, que sóc el president, sí. No? Però vull dir, doncs, realment, doncs, està molt bé. Sí. Són uns Pastorets, doncs, a l'alçada, sí.
I tant que sí. Doncs, Pep, com cada any, moltíssimes gràcies per estrenar-nos aquesta primera setmana amb tu i amb els Pastorets de l'Andrei, i que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada, vagi bé, adéu-siau.
Dues bones recomanacions a la gent del detall que cloem amb aquest Berghain de Rosalia. De seguida una mica de publicitat, les notícies i el cine.